Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, amb els titulars. Dolors Llebre, bon dia.
Bon dia, Emili.
Avui fa 8 dies que el regidor portaveu d'Iniciativa, Sebastián Tejada, va reclamar en seu plenària tota la informació tècnica de l'execució del projecte de les noves guinguetes de platja i deia el regidor ecosocialista que, si en el termini d'una setmana no ho rebia, ho posaria en coneixement d'instàncies superiors.
Sense precisar, llavors, quines són aquestes instàncies superiors, en tot cas, avui parlarem en directe amb el regidor d'Iniciativa per saber si ha rebut la informació que demanava i el perquè de la seva insistència. Avui, que ha assistit a la reunió de seguiment de l'Agència Turística de Calella i li preguntarem també quins aspectes s'hi han tractat.
Recollirem avui les seves opinions al respecte, el mateix dia en què sabrem també el perquè del tancament al trànsit del carrer Jovara, una d'aquelles mesures que no han deixat de crear certa controvèrsia amb el pas del temps. I ara, perquè s'ha posat en funcionament l'horari d'estiu, que en prohibeix la circulació de vehicles entre les 6 de la tarda i les 7 del matí.
El tinent d'alcaldia de Mobilitat ha explicat en declaracions a Ràdio Calella Televisió que la mesura el que pretén és evitar que es traslladi a Jovara el gruix del trànsit de la carretera, sobretot quan es produeixen els embussos a l'estiu, i això s'inscriu en la voluntat governamental de pacificar el nucli urbà.
Primers actes a Calella en favor del sí al referèndum l'ha celebrat l'organització independentista juvenil Poble Lliure amb la participació de l'exdiputat de la CUP, Antonio Baños, i els regidors maresmencs Eudald Calvo i Jean Catà de Calella.
La campanya porta per lema la república a les nostres mans i advoca per la ruptura pacífica amb l'estat espanyol i l'inici d'un procés constituent popular. Adverteixen de la necessitat que el poble català estigui preparat i mobilitzat.
I en un altre ordre de qüestions, parlarem de la malaltia del Parkinson. Avui se'n celebra el Dia Mundial. És una afectació neurodegenerativa que afecta el sistema nerviós i que acostumem a identificar amb les persones que pateixen tremolors incontrolats.
La directora de l'Associació Catalana pel Parkinson ha explicat que hi ha un 20% de la població a qui se detecta la malaltia abans dels 40 anys i que, més enllà dels tremolors, també té altres manifestacions com la depressió, dificultats de moviment o també estrenyiment.
I l'escriptora mataronina Care Santos ha mantingut una trobada amb els seus lectors a Calella. La van convidar des del grup de tertúlies en català justament perquè han estat treballant sobre la seva darrera novel·la juvenil, Mentides.
Santos va aprofitar la visita a Calella per presentar també el seu darrer treball literari premiat amb el Nadal. Mitja vida és el retrat de la trajectòria vital de 5 dones que es retroben 30 anys després d'haver estat en un internat de monges.
Aquest dilluns, ahir, expirava el termini d'una setmana que donava de marge el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verd, Sebastián Tejada, a l'equip de govern de Calella per disposar de tota la documentació relativa a la construcció de les noves guinguetes de la platja.
Tejada donava aquest ultimàtum dilluns a la setmana passada durant la sessió del ple de l'Ajuntament de Calella, advertint llavors que, si no, acabaria recorrent a instàncies superiors.
I avui li ho preguntem, ho fem en directe. Senyor Tejada, bon dia.
Bon dia, Emili, bon dia, Dolors.
Ha rebut aquesta documentació?
Doncs no, vinc de l'Ajuntament i en la meva guixeta no hi és.
Uh-huh. I, per tant, a partir d'ara, què?
Tal com vam anunciar, com vaig anunciar jo en nom dels tres grups que vam presentar a la instància, Esquerra Republicana, la CUP i nosaltres, doncs recorrerem a instàncies superiors. És a dir, bàsicament podrem anar a dues instàncies, a la Comissió de Garantia del Dret de l'Accés a la Informació Pública de la Generalitat i el Síndic de Greuges. No és incompatible anar a una o a una altra, així que en les pròximes hores decidirem exactament a on anem.
I li volem preguntar també per la seva insistència en demanar aquesta documentació, que recordem ho va fer de manera pública el passat mes de gener, també en una sessió del ple municipal. Ha fet la formalització de la seva petició?
Sí, bueno, de la documentació es va fer el 18 de gener i ara ja fa gairebé 3 mesos no hem tingut resposta. L'equip de govern s'ha saltat les normes pròpies, el reglament orgànic municipal, que dona pas de 4 dies o si la documentació és especialment complicada, 15 dies. Òbviament hem ultrapassat el termini. Tampoc l'Ajuntament, l'equip de govern ha complert el termini per informar que té dificultats o que denega la informació. No han dit ni assa ni bèstia. I, per tant, ja cansats de reclamar-lo i d'esperar resposta, van donar aquest ultimàtum. Creiem que... Sí, Dolors, digue.
Sí, vostè verbalitza aquesta petició, però ha explicat que és una conjunta dels partits de l'oposició, és així?
Sí, sí, és així. Vam registrar els tres partits d'esquerres de l'Ajuntament. I, bàsicament, el que la motivació era que el procés, com tothom recordarà, va ser executat d'una manera molt urgent, amb moltes presses, incomplint els cronogrames, els calendaris fixats en els projectes, que parlaven de 6 mesos d'execució, i no es van fer en unes setmanes. El procés d'acceptació per part de l'Ajuntament de l'obra acabada es va fer 5 o 6 mesos després de que comencessin a entrar en funcionament. En definitiva, nosaltres volem assegurar-nos que el procés de construcció es va fer amb totes les garanties que exigeix la normativa i que exigeix el propi plec de condicions amb el que es va convocar el concurs. Hem de pensar que l'Ajuntament serà propietari d'aquestes guinguetes durant segurament un parell de dècades, com a mínim, i per tant hem d'assegurar-nos que aquestes instal·lacions estan ben fetes i s'ajusten al concurs que es va convocar en el seu dia.
Senyor Tejada, vostès el que demanen és l'informe ASBIL, no? Aquell que recull totes les condicions tècniques, no? Relatives a aquest projecte. Li pregunto també si és obligat per part, en aquest cas, del promotor, que seria l'Ajuntament, tenir aquest informe.
Sí, l'Ajuntament ha de tenir una sèrie de documentació que asseguri no només que li han lliurat, és a dir, en una paraula del constructor, li han lliurat les guinguetes en condicions correctes, sinó que ha de tenir tota la documentació del procés que li permeti a ell estar absolutament segur de que això s'ha fet d'una manera correcta. Nosaltres només de per això volem veure tot el procés, totes les certificacions de qualitat, totes les certificacions de procés que hi hagi, i a la vista d'això ens quedarem, espero, tranquils d'una vegada amb aquest tema, que amb una actitud de més transparència per part de l'equip de govern estaria resolt ja fa molts mesos.
Recordo que la setmana passada el tinent d'alcaldia de Seguretat i de Serveis Públics, Albert Torrent, li deia que se'ls havia facilitat tota la informació que tenia l'Ajuntament en relació a aquest projecte, i vostè li responia dient que era tan o més preocupant el fet de que l'Ajuntament no tingui aquesta informació o que la tingui, no se'ls hi traslladi.
Bé, de fet, el tinent d'alcalde va dir que tenien part de la documentació i que altra part l'estaven elaborant. Bueno, en definitiva, no tenien la totalitat de la documentació. L'única manera de mostrar-lo és lliurant-la. Tenen obligació de fer-ho, és la llei de la transparència. La nostra feina com a regidors ens obliga a disposar d'aquesta documentació, i l'equip de govern l'obliga a facilitar-la. No estem demanant res d'especial, i tota aquesta documentació ha d'estar en mans de l'Ajuntament des de fa molt temps. Senzillament és normal en una obra que tinguin tota aquesta paperassa, que en definitiva el que fa és certificar que tot s'ha fet d'una manera correcta.
Seguirem la qüestió des de Ràdio Calella Televisió. Parlem ara d'una altra qüestió, senyor Tejada. Avui s'ha fet, fa poca estona, una trobada de seguiment del conveni entre l'Ajuntament i l'Agència Turística de Calella, i crec que, entre altres qüestions, han abordat el plantejament de la temporada turística per aquest any i també de la moratòria sobre els pisos turístics. Ha estat així?
Sí. En realitat hem assistit a l'explicació per part del representant de l'Associació de Turisme de Calella de les activitats previstes en el marc del conveni que tenen l'Ajuntament i aquesta entitat. A banda d'això, efectivament, el tinent d'alcalde Sitjà ens ha explicat la resolució que ha pres l'equip de govern de fer una moratòria en la concessió de sol·licituds d'habitatges turístics d'un any. I hem tingut l'oportunitat de contrastar algunes opinions al respecte, no? l'equip de govern es basa aquesta negativa a autoritzar nous habitatges turístics en un suposat boom de demandes, la qual cosa jo he fet veure que contrasta amb el fet real de que durant la campanya turística anterior la demanda d'apartaments turístics ha baixat en contraposició a la demanda de places de càmping i d'hotels. L'equip de govern diu que una pujada explosiva d'aquesta activitat que podria afectar creant problemes de civisme en les comunitats, podria afectar a l'ocupació hotelera, perquè no deixa de ser una competència, i, bueno, en definitiva, podria haver-hi activitats il·legals al voltant de tot això. Realment fa pocs mesos que van aprovar la normativa que regula aquesta activitat i, curiosament, va dintre de l'ordenança de convivència i civisme, la qual cosa és una mica estrany i jo crec que en el futur s'hauria de corregir, perquè estem parlant d'una activitat econòmica que cal regular però que no cal considerar com una activitat potencialment delictiva, no?
Senyor Tejada, molt ràpidament, molt breument. Digui.
Sí?
Que molt ràpidament.
No, i d'altra banda, l'argument de que també poden pujar els preus dels lloguers és difícil de sostenir, tenint en compte que hi ha 1.500 pisos buits a Calella i 1.500 de segones residències. És difícil que els pisos pugin d'una manera notable el lloguer o el preu de compra.
I han percebut alguna qüestió, alguna demanda dels empresaris turístics per aquesta temporada?
No, els empresaris turístics manifesten el total acord amb l'equip de govern, no? Això no ens ha sorprès, i també l'acord, l'anuència amb aquesta decisió sobre els habitatges turístics. Home, jo espero que no sigui una acció protectora de l'activitat hostelera. Crec que el nostre sector hosteler s'ha de protegir d'altres maneres, millorant la qualitat, millorant la rendibilitat de la seva activitat, i l'Ajuntament s'ha de comprometre seriosament amb això.
Queda clar, senyor Tejada. Gràcies avui per haver-nos acompanyat en directe.
Perfecte, gràcies, Emili, que tingui un bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El tinent d'alcaldia de Mobilitat, Albert Torrent, defensa l'horari de tancament del carrer Jubara, que durant l'estiu s'amplia de les 6 de la tarda fins a les 7 del matí per evitar que es converteixi en l'alternativa a la carretera nacional 2.
Aquesta setmana ha entrat en funcionament el nou horari en què està permesa la circulació de vehicles a Jubara. El tinent d'alcaldia de Mobilitat ha explicat que ja en l'anterior mandat i amb el govern de l'antiga Convergència es va decidir acotar les hores de tancament, però mantenint-ne la prohibició a les nits. L'argument és evitar que s'hi traslladi la circulació que registra la carretera.
Hi circulen 3.500 vehicles diaris direcció Girona. Com et trobes embossat, una alternativa, que és el carrer Llarg, que travessa el carrer Jubara, travessa tot Calella de punta a punta. I això nosaltres ho hem d'evitar-ho per la classificació del trànsit. No podem convertir el carrer Llarg en una carretera. La manera de fer-ho és aquesta, restringint el trànsit a unes hores, i a les hores que es pren per fer això és a plena nit per seguretat, perquè hi ha evidències de que els vehicles, com que hi ha menys gent caminant, van més ràpid. Aquest és el motiu pel qual les tanca a les nits tot l'any.
El tinent d'alcaldia de Mobilitat assegura que s'imposen molt poques multes, ha dit, per saltar-se la prohibició de circulació a Jubara, i que en tot cas se n'ha reforçat la senyalització amb indicacions verticals també als dos cantons del carrer. La policia local de Calella té actiu un compte de correu electrònic on es poden fer demandes de circulació per motius fonamentats, també a través de via telefònica.
Som conscients que hi poden haver necessitats especials, tant que coneguis prèviament com que tinguis una urgència que t'obligui anar a buscar una persona gran, un menor que es trobi malament, o acompanyar algú que tingui la mobilitat reduïda perquè ha patit una caiguda. Qualsevol cosa d'aquestes, doncs no es tramitarà la denúncia o es farà l'excepció per aquell dia i ja està.
L'horari de tancament d'estiu es mantindrà fins a finals d'octubre. La prohibició de circulació afecta a tot tipus de vehicles, també les motocicletes que passen pel costat de les pilones.
I a tot això, la Comissió de Mobilitat preveu algunes mesures per atendre els efectes que tindrà el futur trasllat de l'escola Salicru a pocs metres dels accessos als dos altres centres educatius.
Torrent ha confirmat la instal·lació d'un semàfor per creuar la carretera i el tancament parcial de la part alta del carrer Sant Pere al trànsit.
Un semàfor més a la Nacional 2 per donar pas al carrer Sant Pere i el tall del carrer Sant Pere a la zona alta amb l'avinguda del parc al moment d'entrades i sortides del trànsit. Però no tindrà més afectacions l'escola, la fàbrica que aquesta.
En aquest sentit, no es planteja tampoc canviar el sentit de circulació de l'avinguda del parc. Per tant, els vehicles de la policia local tindran com a sortida normal el carrer Sant Pere.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Calella ha estat l'última de les tres poblacions del Maresme en què l'organització independentista Poble Lliure ha presentat la campanya La República a les nostres mans. Ha estat a través d'una xerrada a la cooperativa L'Amistat, on hi ha assistit una trentena de persones.
Un dels participants a la xerrada va ser l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo. Segons ell, la ruptura democràtica amb l'estat espanyol no serà fàcil. Considera que també l'actual sistema dona símptomes d'esgotament.
La ruptura democràtica el que havia de dir és que hem de trencar amb aquest règim que, bueno, ara diguéssim, després de la dictadura de Franco, doncs s'ha anomenat el règim de post-transició, i aquest règim, en certa manera, ha vingut funcionant a vegades millor, a vegades pitjor, però ha vingut funcionant fins que ha donat símptomes evidents d'esgotament.
Els membres de Poble Lliure consideren que el desenllaç del procés d'independència està en mans dels ciutadans. Segons Calvo, el procés sobiranista no s'acabarà l'endemà de fer el referèndum i, per tant, la població ha d'estar mobilitzada en tot moment.
Es comença a tenir clar que aquest procés no s'acaba l'endemà del referèndum i aquesta independència que volem, doncs, ja sigui amb una declaració o amb una votació al Parlament o el que sigui, no se sustentarà per si sola amb una declaració o amb una proclamació, sinó que la població haurem d'estar mobilitzats per donar-hi suport. Cap país del món aconsegueix la independència només amb una simple proclamació, sinó que després, doncs, s'ha hagut de defensar. Hi ha hagut mobilitzacions i la gent ha hagut d'estar alerta per els intents, en aquest cas de l'estat matriu, de revertir aquesta situació.
A l'acte de Calella celebrat divendres a la sala d'actes de la cooperativa hi van participar també el periodista i exdiputat de la CUP, Antonio Baños, el regidor de la CUP a l'Ajuntament de Calella, Jan Catà, i també aquí sentíem ara Eduard Calvo.
Més coses, més qüestions. La Guàrdia Civil ha detingut a Santa Susana un polonès de 60 anys que tenia un ordre de detenció internacional implicat en una trama de tràfic d'armes, tràfic de drogues, extorsió i robatoris. S'havia evadit de la justícia establint-se a Lloret de Mar, on vivia sota una identitat falsa.
La Guàrdia Civil va posar en marxa l'operació Pomades per arrestar aquest ciutadà del qual tenien indicis que vivia a Catalunya i que utilitzava documentació falsa. Agents de la Comandància de Girona van anar al seu domicili, a Lloret de Mar, però no li van trobar. Sí que van aconseguir pistes que van portar-los a Santa Susana, on va ser localitzat i detingut a principis d'aquest mes d'abril. Va ser traslladat a Madrid per procedir a la seva extradició.
Les primeres famílies que van ser desallotjades com a conseqüència de l'explosió en un pis de la Gran Via de Premià de Mar han pogut tornar a casa. Les de l'edifici contigu, on es va produir el sinistre, que es va saldar amb dues víctimes mortals i 16 ferits de diversa consideració.
9 de les 36 famílies que van ser desallotjades pel sinistre han tornat a fer vida normal després que els informes tècnics hi donessin el vistiplau i s'haguessin connectat altra vegada tots els serveis. L'alcalde de Premià de Mar ha informat que, si es compleixen les previsions, a mitjans de juny es podran tornar a reallotjar els veïns del tercer bloc afectat per l'explosió.
107.9 FM. InLingua. Inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. En els mòduls formatius, operacions auxiliars amb les TIC i ofimàtica, i en el certificat de professionalitat, operacions auxiliars de serveis administratius i generals. InLingua. Inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. Inici immediat. Places limitades.
InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella, o visita el web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri de Empleo i Seguretat Social.
facebook.com/radiocalella, Twitter,
@radiocalellatv.
Avui se celebra el Dia Mundial del Parkinson, una malaltia neurodegenerativa crònica i progressiva que afecta el sistema nerviós.
A Catalunya, i segons la directora de l'Associació Catalana pel Parkinson, Laura Moré, hi ha 20.000 persones afectades. L'edat mitjana del diagnòstic és de 60 anys, tot i que hi ha un 20% de la població a la qual se li detecta abans dels 40.
La malaltia de Parkinson és la segona malaltia en prevalença de les neurodegeneratives i actualment s'estima que a Catalunya afecta unes 20.000 persones. L'edat mitjana de diagnòstic està en 60 anys, el que passa que s'estima que hi ha un 20% de les persones que inicien els símptomes abans dels 40 anys. Aleshores, clar, és moltíssima gent, que és molt desconegut que afecti a persones tan joves.
Enguany, la celebració del Dia del Parkinson està centrada en la conscienciació sobre la necessitat d'avançar en la investigació per aconseguir una curació.
I la flamant guanyadora del Premi Nadal 2017 ha visitat recentment la Biblioteca Can Salvador de la Plaça per mantenir una trobada amb els participants del programa Tertúlies en Català. És una iniciativa que organitza l'Oficina del Català, l'Equipament Cultural, i en el marc del qual s'han endinsat en una de les seves darreres novel·les, Mentides.
És una novel·la de narrativa juvenil publicada el 2015. És la que han descobert i treballat doncs els participants de les Tertúlies en Català que organitza la Biblioteca Calellenca i també l'Oficina del Català de Calella. Però la visita de Care Santos, de l'escriptora mataronina a la nostra ciutat, també va servir-li per presentar la seva darrera obra premiada amb el Nadal 2017 i que apunta a ser un dels llibres més venuts d'aquest Sant Jordi, amb mitja vida, editat en català per Columna. L'escriptora s'endinsa en el trajecte vital de 5 dones, des de la dictadura fins la transició.
La mitja vida és un llibre que, com sabeu, ha guanyat el Premi Nadal d'aquest any, que tracta de 5 amigues que es reuneixen per sopar després de 31 anys de no veure's. Amigues no sé si gaire, però a partir d'aquest sopar segurament ho seran, perquè en aquest sopar passen moltíssimes coses que descanviaran, que tenen a veure amb el passat i amb el futur.
Les 5 dones es reuneixen, recorden l'època que van compartir en un internat de monges. Mitja vida també està publicada en castellà per Destino. És la darrera novel·la d'aquesta autora mataronina que ja l'any 2014 va rebre el Premi Ramon Llull de Literatura per Desig de Xocolata.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril, amb Marta Hernández.
Benvinguts un dia més a aquest especial Festimatge 2017, realitzat entre Fotofilm Calella i Ràdio Calella Televisió. La cita d'avui ens porta a una nova sessió de projeccions de curtmetratges del 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges, que es durà a terme a l'Ajuntament Vell en dues sessions d'hora i mitja, una de tarda que començarà a les 7 i una sessió de nit que s'iniciarà a 2:15. Es podran veure 6 curtmetratges en cada una de les sessions. En la sessió de tarda, en els curts d'argument, veurem en primer lloc Como yo te amo, de Fernando García, protagonitzat pels actors Dani Aron i Sílvia Alonso. Dani és un delinqüent de poca monta que s'enamora de la policia que el deté després d'atracar un comerç. A partir d'aquest instant, l'única cosa que el manté viu és l'esperança de tornar a veure Patricia.
Firma la declaració. ¿Qué coño te pasa? ¿Por qué me miras así?
No vamos a ver más.
Estoy segura de que sí.
El següent curt de la tarda és Ditman, de Rubén Tejerina, protagonitzat per el mateix Rubén Tejerina i Paco Sepúlveda. La sinopsi del curt ens diu que quan tot pot sortir malament, acaba sortint malament.
A que te meto la pistola por el culo. Y al gilipollas este, ¿quién te lo recomendó?
Realmente es el mejor conductor que he encontrado. Trabajaba por la noche repartiendo la prensa o algo así.
Sí, sí, como el curro era de Tajobo y a esa hora no hay tráfico, pues me lo hacía follado. Me conozco cada curva y cada calle como la palma de mi mano, vamos.
Es el más rápido.
Sí, y el más retrasado también. ¡Joder! ¿Pero cuánta sangre habré perdido ya?
Ángel Villaverde ens presenta Mariposas, protagonitzat per Olga Alamán i Becky Velilla. La Sílvia és una noia de 17 anys a la que la seva mare decideix posar una professora particular. Serà aquesta professora qui li proporcionarà la llibertat per conèixer i decidir com vol ser lluny dels prejudicis i les personalitats predefinides.
¿Qué ha pasado? Nada, cosas mías. Venga, cuéntamelo. Pues nada, que he discutido con mi hermana y se ha puesto a insultarme y... A ver, yo le dejé un cuaderno en el que ponía cosas que había escrito yo y ella las ha leído y no las tenía que leer.
Y la culpa es mía porque soy imbécil.
Bueno, tranquila, que se arreglaron unos días, seguro.
El següent curt és Manuel, de Roger Grau i Maria Martín, protagonitzat per en José María Alejandre i Manuela Rubio. Una parella de la tercera edat dina tranquil·lament a casa seva quan la seva filla truca a la porta. El marit, en Manuel, en aquest instant desapareix. No ha existit en cap moment. És mort o és viu, en Manuel? El documental de la sessió de la tarda d'avui és L de Libertat, de Javier i Marc Hernández. I el curt d'animació és In Exile, d'Alexander Kurilov. La sessió de la tarda comença a 2:15 de la nit. El primer curt d'argument és 17 anys juntos, de Javier Fesser, protagonitzat per Luis Bermejo i Diana Peñalver. 17 anys junts conta la història commovedora d'amor que va començar fa 17 anys i que després de passar moments fàcils, difícils, bons i menys bons, segueix tan viva com el primer dia. Amb dosis d'emotivitat i humor, explora el veritable regal que suposa portar 17 anys junts.
17 anys con ella ya.
Hace muy buena pareja, señor. Para Martina y para mí, son ustedes un ejemplo a seguir.
Bueno, en 17 años pasan muchas cosas. Momentos buenos, momentos malos, momentos fáciles, difíciles, pero los hemos pasado juntos.
Andrea Jaurrieta ens presenta Algunes aves vuelan solas, amb els actors Maria Rubio i Ivan Artiles. Els protagonistes d'aquesta història no passen pel millor moment del seu matrimoni. En un viatge a la Laguna de les Canyes, coneixeran en Santi, un jove amant dels ocells.
Pues soy guarda forestal, como tu marido, ¿no?
No. Él también es médico.
Era broma.
Es que somos médicos, nos lo tomamos todo demasiado en serio.
El següent curs d'aquesta nit és Mariquita, de Francesco Cocho, protagonitzat per Jesús Andes i Rosa Álvarez. Tot comença amb una trucada, però el protagonista té poc temps per enfrontar-se a un assumpte no resolt. Un relat intimista sobre les relacions paternofilials, dibuixat amb una prosa cinematogràfica autènticament dolça, visualment expressiva i amb un toc d'ironia. El següent curt d'argument és d'Arturo León i es titula Últimos días, protagonitzat per Antonio Chamarro i Alfonso Gómez. Ramon és un veterà sastre que porta dècades confeccionant vestits i camises en el seu petit negoci. L'ofici i el treball artesà que caracteritza Ramon no funciona amb les noves generacions. Però és justament en la joventut que en Ramon trobarà la solució al seu problema de vendes, tot i que potser d'una manera una mica trastocada.
¿Cómo mola,
Necesitaría un pequeño arreglo. ¿Entramos?
No, me lo llevo así. Por cierto, ¿tienes más cosas vintage ahí dentro?
¿Pero?
Que si tienes más cosas vintage.
Ahora estoy reorganizando todo. Pero el lunes tendré más género. O si quieres avisar a tus amigos.
Vale, hasta el lunes.
La sessió de la nit es completa amb dos documentals. Ojo de agua, una mirada diferente, de Vicent Pons, i Un dia de campo, de Carlos Caro. La cita amb el 23è trofeu Torretes de curtmetratges de l'Ajuntament Vell és a les 7 de la tarda i pels més nocturns a 9:45 de la nit. No oblideu portar el vostre carnet al festimatge perquè us el segueixin i penjar les vostres fotografies vinculades al festimatge a Instagram amb el hashtag festimatge2017. Per consultar el calendari i ampliar la informació que dia rere dia compartim amb vosaltres en aquests especials Festimatge 2017, podeu visitar la web www.festimatge.org.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril.
Dolors, fins demà.
Fins demà.
El temps amb Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Bon dia, avui encara queden restes de núvols prims de les nuvolades que ahir a la tarda van descarregar de forma intensa en alguns punts de l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona i que fins i tot van arribar a deixar algunes gotellades aquí al Maresme. Poca cosa, però van arribar algunes precipitacions. Avui es repetirà una mica la mateixa situació, altre cop aquesta tarda augmentaran els núvols, però a diferència d'ahir no esperem que arribi a ploure aquí al Maresme. Amb vents que seran fluixos al llarg del dia d'avui, del sud-sud-oest aquest matí, giren cap a est aquesta tarda, la situació marítima amb marejol, com molt lleugera maró, però poc important, i amb unes temperatures que aquesta passada nit han pujat, Esperem que les màximes es mantinguin semblants a les d'ahir, tot i que les mínimes de la pròxima nit baixaran una mica, refrescaran i seran més normals per l'època de l'any.
Marxem. Ara arriben les dues, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda.